Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, i juntament amb en Borja Rigo, la producció, Sergio Rigo, davant de l'ordinador, Carles Albarracín, la Cati Nicolau, Nahuel Sibieski, que està a Eivissa, i en els comandaments tècnics tenim en Miguel Soler, tot just junts vos donant la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Una cosa que volia dir és que estem de veritat molt, molt contents perquè estem en d'haver 600 fans de Facebook. Bé, fans no és la paraula, són seguidors del programa. Són molts, pens que són molts. I vos agraïm a tots, no? Més cada pic, més gent mos coneix, mos va contant les seves coses, confia més en nosaltres. Quan vas a demanar informació, segons quins jocs te reconeixen com a programa, i a més te'l comenten i te diuen el que has parlat i tot això. Vamos, que això mos omplei d'orgull, que moltes gràcies. Aquí simplement tractant de contar les coses, investigar-les, exposar les dades del tema que estiguem parlant. I després de tant de programes, encara no hem tocat molt de temes, com per exemple els que farem avui, i que més és un que mos heu demanat moltes vegades, parlar d'ovnis, no? de contactes, bé, de suposats contactes. I al cap de gairebé un any, que aviat se complirà un any de Font de Misteris, i doncs farem aquest programa avui, no? Perquè també això dels estranys llumets en el cel, això de les coses estranyes que pareix que ens estan controlant, que es mouen a l'aire fent coses insòlites, que surten del que és habitual, i d'això forma part ja també del nostre patrimoni. I sí, he dit patrimoni, després veureu per què. També forma part de la nostra història, perquè ja són molt d'any d'avistaments, molt de casos, i encara que tal vegada, ara que el com pot pensar que quina bajanada, no oblidem que el ressò internacional que han tingut qualcun d'ells, d'aquests avistaments, ha estat motius de fins i tot de turisme, podríem dir, ufològic. És que sempre ho dic, però realment a les nostres illes ho tenim tot. A veure, ja saben que no donarà ni per començar, que d'estem ufològic, com també es coneix, n'hi ha per molt. Havíem pensat començar per un o per un altre tema en particular, que si és tema de la base d'ovnis, que pot haver per David Soya, que si és triangle aquest de ser Bermudas aquí, que també estaria relacionat amb la costa nord, aquest triangle podria situar entre Mallorca i Eivissa i Alacant, però també això dels triangles és més complicat del que sembla. Hauríem de veure també les altres opcions, no? I realment els casos de misteriosos que ho envoltarien, les comparances, bé, coses així. No, ara no és el moment, quedaria massa feixuc. Crec que el millor que podem fer és demostrar, tampoc fa falta, però bé, evidenciar l'importància del fet aquest dels ovnis, perquè així se coneixen, i de què ha fet a les nostres illes. Res més, només això. Deixar clar aquest fet, no? Sense tema, que és un tema com a tabú. Perquè la realitat és que hi ha multitud de casos estranys d'objectes en el cel i fins i tot dins la mà, no? Que no sap ben bé que poden ser. També n'hi ha d'altres que són la majoria que sí, que sabem, que responen, però sempre ens queda aquell petit nombre, aquell petit grupet que fa que, quan no sabem el seu origen, fa que un segueixi interessant-se per aquestes cosetes del misteri.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Està clar. Bé, pens que està clar. Que si un es troba com a titular de premsa, de la premsa d'aquí, no, no d'un diari que no saben d'on surt, amb un nom d'aquests estranys que poden trobar per internet, no, un diari d'aquí, i com a titular, un ovni cruzó la península ibèrica hacia el sur de França. Això a la portada del diari de Mallorca del dia 27 de desembre de 1980. O aquell altre, referir que en el sur del Mississippi, l'any 1957, un objecte estrany va ser vist que estava volant i un vaixell dels guardacostes nord-americans va veure i cronometrar observant una velocitat de desplaçament de més de 2.600 km per hora. Era l'any 1957, i això ho he tret del diari de Mallorca també. O que segons Seyensi TASS de notícies governamental soviètica, que l'any 1989, data curiosa, just abans de la caiguda de la URSS o la reconversió de l'antiga Unió Soviètica, això també seria per un altre tema, tranquils, companys, no diré res, i de Seyensi especial TAS parlant d'extraterrestres a un parc, però parlant de naus voladores que no se sabrien d'on surten. Repeteix que tot això ho és tret de l'hemeroteca, i dic jo que tot això és per qualque cosa. Aquest cas de segurs, per cert, és impressionant. Un nim que desapareix, atacat per alienígenes d'aquells, a sa vegada a l'antiga Iugoslàvia, una cosa semblant, en els mateixos moments, no? Bé, per un altre dia, perquè abans ja he dit que no m'ho volia, ja veus. Però, sabíeu que els anys de la preestroika, per aquella zona d'allà, diuen, i així per ahir que està recollit a la premsa, que va haver un increment d'avistaments i de suposats contactes? No ho sé, no deixa de ser curiós, això, no ho penseu? No, Borja, no ho sé, ara no en parlarem dels cas dels soviètics, deixeu córrer. Perquè, a veure, tot això ho deia per la importància del fenomen. Hi ha altres motius per donar-li importància i no creure que sempre són, perdoneu-me que ho digui així, ses ballenades, no?, de qualque flipat. Que també hi ha motius per pensar que pot haver qualque cosa en el darrere. Però, clar, la pregunta seria, el què? Què pot haver en el darrere, no?, d'aquests estranys llums en el cel? D'estranys naus, no?, que et sobrevolen d'una manera misteriosa. Què pot haver al darrere de tot allò que vola i no sabem, no tenim ni idea del que és? Bé, evidentment no ho sabem. O sigui, podem pensar, elucubrar, tenir teories. Per cert, parlant d'això, Carles, amb aquestes vacances teves no ens vares respondre a la qüestió de si creus o no creus amb els extraterrestres que vam estar, digue'm.
Txema, perdona, tu tampoc, eh?
És vera.
Perdona, tens tu tampoc vares respondre.
Sí, però el manco jo era aquí, eh? És a dir, jo era aquí assegudat.
I és el jefe.
A part, no, som aquí els companys. Però, bé, jo m'imagino, Carles, que la pregunta la vares escoltar per la ràdio, el mínim que podies fer, escolta'm-nos a través d'internet. Bé, en se va el cas, no te posaré amb el dilema. La pregunta era si creus o no amb els extraterrestres.
Home, Txema, dit així sona raro, la veritat. Si te sembla, canviem la pregunta. Si me preguntes si crec que pot haver-hi vida en altres indrets, et diré que sí. La veritat és que no me sembla gens ni mica estranya aquesta possibilitat, malgrat que la vida en si mateixa sigui extraordinàriament difícil de manifestar-se com a tal. Per tant, si és possible, és real. Una altra cosa és que me pugui creure segons quines coses de qualque filtrat.
Vale. Sí, bé, i a més, ja ho he dit que avui no hi aniríem precisament de flipats. No ho dic en pla dolent, eh? És a dir, que avui volem tractar el tema, com diríem, amb el respecte que es mereix, i amb el manco, com és habitual a la línia del programa, ho tractarem de fer en subjectivitat i el rigor que ens caracteritza. Bé, que ens hauria de caracteritzar, qualcú vol dir res, qualque cosa?
Sí, per cert, bona nit.
Bona nit.
Ara m'ha recordat en José Antonio Roldán.
Ah, bé, està bé. Està bé, crec que cal que pilli l'ansietat aquí, no estic segur, supos que sí, li tenc molt de pressa. En Roldán, en José Antonio Roldán, és un company que fa també ràdio a Catalunya, fa programes de misteris. Sí, mira, està bé. A veure, tenia aquí aquests retalls de premsa, que d'una cosa m'he anat a l'altra. Un altre titular que tenc per aquí, a primera plana també, detectada la presència de ovnis entre Mallorca i Menorca. També és del Diari de Mallorca, de 9 de setembre de 1978. Un altre pic a primera plana. N'hi ha més, tenc un bon grapat recollides, però tot això ho deixarem per un altre dia. Avui deia que volia que fessin casos d'aquí. Sempre ens hem d'anar a Rússia, ja abans ho hem comentat, Estats Units també l'he comentat, Austràlia, Sud-amèrica, Centroamèrica, allà sí que n'hi ha, allà per Sud-amèrica n'hi ha...
A la festa.
Sí, és impressionant, però. Tenen recollits de, sobretot dels anys 70-80, sí, una festa. El cas és que sempre, pareix que passen aquestes coses a indrets llunyans, no? Que no tenen aquest no sé què que ens dona la proximitat que té un fet quan passa aquí, a vora casa. I això és el que volem fer a Font de Misteris avui. Posar damunt la taula els casos propers per fer una primera aproximació a l'atractiu i desconegut, a la vegada també lògicament que polèmic, món dels objectes voladors no identificats. Una cosa que em va cridar l'atenció és aquest retall de premsa de l'any 1977, 5 d'octubre, on el govern espanyol, mitjans un comunicat de la tercera regió aèria, deia que des de l'any 1968 estaven establertes les pautes per actuar davant d'un cas ovni. Clar, el tema es popularitzava i hi havia que fer qualque cosa. Estem parlant d'una altra època, Pens que potser tal vegada li va venir gros en el govern el que podria ser aquest tema, el tema ovni, però encara així sortia a la premsa. Per exemple, tinc aquí un altre més. Baleares, Diario de la Mañana. Aquest és el que després es va convertir en el Diari Balears. Aquells anys pertanyia a sentir règim i de parlava de l'avistament 6 de desembre de 1957. Uns llums que brillaven molt i varen afirmar que els comentaris de la gent eren molts i fins i tot hi havia que creia que era l'Espútnic. Clar, faltaven 12 anys per l'arribada de Somos a Lluna, ja ningú se'n recorda de l'Espútnic, però l'any 57 era, vamos, era lo més, l'Espútnic. Imaginem, no? I això passava a Mallorca, a Banyalbufar. El millor de tot per allò és la darrera frase de la notícia que deia: las personas que nos informaron del caso y que fueron espectadores del mismo nos merecen el mayor crédito. Utondi, 1957, a Banyalbufar, presagi d'una zona d'aquestes anomenades calentes, no? 1957 era una època difícil a Espanya, però a lo millor aquest tema, no ho sé, per ells no era massa problemàtic, o tal vegada tant els hi feia, no ho sé. Perquè... Tu què vols, Carles? Perquè estàs aquí fent senyes i dient que no, que vols parlar i de parla. Digues.
Doncs un incís que crec que és molt important en aquest cas, Espanya no ha tingut mai un interès formal per al fenomen ovni. Com a molt, les autoritats competents han recopilat informació a través de les distintes entrevistes que s'han fet als testimonis i poqueta cosa més. Per això, no és d'estranyar que tinguem poques dades sobre la qüestió i només qualque recull informatiu sense criteris més elaborats. Però per què dic això? Doncs el primer que hauríem de dir és que hi ha molt de mite respecte als ovnis i fins i tot jo diria que a Espanya molt més. Sobretot des que es va descobrir que el sensacionalisme tenia una cabuda excel·lent a l'audiència radiofònica i televisiva espanyola.
Estàs ficant canya,
eh? No, bueno. Mira, jo crec que la moguda l'hem de situar al 76, quan el Comandament Aeri Operatiu va lliurar de bona fe una selecció d'arxius exclusius a qualque novel·lista, t'estic mirant a tu, Borja, que es va publicar...
Jo t'estic tornant la mirada.
Carles, segueix. Segueix.
Bueno, es va publicar tot d'una, sense el beneplàcit de l'entitat implicada, en aquest cas l'Exèrcit de l'Aire, no? Total, que de sobte la plana major quedava evidenciada davant la societat espanyola perquè reconeixia, d'alguna manera, que no era capaç de controlar el seu espai aeri. A aquesta història li podria afegir també la mala experiència de l'exèrcit de l'aire que va tenir un cop es van desclassificar 83 expedients, crec que eren, que contenien 122 episodis estranys, no?, apareguts a l'espai aeri espanyol, i que qualque premsa també sensacionalista es va acusar de manipulació deliberada en un document que no aportava gaire llum al tema, que per a més inri l'acusació va resultar totalment infundada i l'església s'ha mantingut en el temps innecessàriament.
Bé, de quin tipus de... M'estàs deixant un poquet així... Miguel, tu si un cas talla micro segons el que vagis, de quin tipus de manipulació estic xerrant? Això no és manipulació, lo del micro, però... No, digues, en sèrio. A què fa referència?
Bueno, sobretot gràcies per donar-me aquesta cabuda, no?
No, hombre, no. Aquí bueno, tothom pot donar el seu pare, només faltaria.
Vale, vinga. Les principals crítiques van centrar-se en un document que la nomenclatura oficial va anomenar 0023, que consistia bàsicament en la tipografia de la redacció. Alguns articulistes van assegurar que l'escrit en qüestió estava manipulat perquè s'havia escrit amb una màquina elèctrica i, per tant, no corresponia a l'època que estàvem parlant. L'ensopecada va ser guapa perquè les primeres màquines d'escriure elèctriques van aparèixer al mercat espanyol al començament dels 70, i al gener del 76, que és quan està xifrat aquest document, el seu ús era ja molt freqüent.
Però aquesta tipografia suposa que ja existia a les primeres màquines elèctriques, no ho sé, se suposa, no?
Aquesta... Clar, el document és del 75, vull dir que...
Clar, però potser la tipografia aquesta és posterior, no ho sé.
No, la desclassificació era del 75. Vull dir que això no...
No podria ser per la màquina elèctrica.
És un absurd.
Bé, val.
Bé, jo no vull ser cansino amb el tema, però el que he dit està ben documentat, eh?
Val.
Fins i tot us puc dir que aquest afamat novel·lista, que a en Borja li agrada moltíssim, i a mi també, que consti, va ser acusat de fusellar fragments sencer d'una novel·la de ciència-ficció i mostrar-los com a reals en un llibre titulat El mundo de los ovnis.
Xerres de Benítez, supòs.
Exacte, i te diré més. El denunciant és Javier Esteban, alias Douglas O'Brien, que el 79 va ser finalista del Premi Julio Verne.
Independentment d'això, quan dius afusellant, fa referència a plagi directament o un copy-paste, un cortar i pegar, per justificar el que està escrit? No ho sé, què és el que vol dir amb afusellament? Que també vaia quina paraula més lletjor.
Bé, tens raó, tot i que jo diria que ha estat més en el diccionari en aquest sentit. Bueno, aquí jo em refereixo
clar, segur que ha estat més a per fer, no m'agrada.
Bueno, sí.
Vale, està.
Jo aquí em refereixo a retallar fragments literals d'una novel·la i presentar-los com a fets reals sense citar a la font. I si m'estires més coses es podrien dir, perquè la història és absolutament rocambolesca. Jo no entro a aprofundir qui té raó o qui no, però suposo que si en el seu moment no va passar per la justícia ordinària és que els implicats tenen un pacte particular del que res ha transcendit. O ni tan sols això. La veritat és que no tinc ni idea ni tampoc m'importa. Jo només constato que la temàtica ovni ha estat manipulada des de sempre, tant per una banda com per l'altra.
Si me permeteu un petit incís per rompre una llança a favor d'en Benítez. Simplement, quina necessitat té de copiar una novel·la si dins el que se coneix com a teatre ovni val tot? Pots inventar qualsevol cosa i pot ser real o no sense necessitat de copiar una altra font. Ja, podríem citar casos estranyíssims i descabellats que sí, poden ser veritat.
Sí.
Aquí
se podria parlar...
Però si tu dius algo huele mal en Dinamarca, no diràs lo mateix.
No, clar, però dins...
Però també, si jo poso un llibre, algo huele mal en Dinamarca, i va en Sergio i posa exactament igual, també clar, Sergio no té molt de llums. No, jo en Benítez el tenc com un tio en llums, el manco en llums. O sigui, no tenc... El conec perquè hem parlat una vegada, mos han presentat, tenim amics comuns, però jo el tenc com un senyor com cal, no ho sé.
Jo simplement dic que crec que no hi ha necessitat d'inventar o de copiar res, poguent inventar, si és necessari inventar, un cas ovni.
Sí, no, però a vegades veus una cosa que t'agrada més que la que tu havies pensada o tu ni tan sols havies pensat res. Jo no li ep és la veritat de que en Benítez, com a reporter, com a periodista, xapó, fantàstic, ha fet una feinada aquest home. Bé, o a lo millor ho ha copiat tot.
Jo no he dit això, eh? Jo dic
que no, jo tampoc.
Jo dic que ha dit el tal O'Brien.
Sí, sí, en Douglas O'Brien,
sí,
que
sí, 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 sí.
De totes maneres, parlaven de la manipulació i és cert que està manipulada, no? Tant per una banda com per l'altra. Tu aquí, Carles, has donat la teva opinió, la teva versió. És digne, està clar, de ser analitzada i ser estudiada i ser comentada. En Sergi Nacat i Mormira, com diguem d'aquí, no sabem com acabarà això. I allò personalment em sembla molt correcte que puguis dir el que has trobat, que puguem dir el que hem trobat, però és que me fas por, perquè em molles, pum, pum, pum. Supos que totes les dades que tu has donat les tens contrastades, no? Supos que sí.
Sí, sí, sí.
Clar. I...
també podria ser mentida, vull dir que...
Ah, no, clar, potser el teu contrast no és el que toca. Sí, bé, i... res més a afegir damunt d'aquest tema, Borja, o passam a parlar de casos ovnis, de la fenomenologia com a tal?
Només que sí, que certament teniu raó, lo de la manipulació, que tots estem relacionats amb els misteris, han patit i encara pateixen una vegada greu manipulació, però xerrant d'ovnis, concretament, bé, citaré Benítez, ja que hem xerrat d'ell, una d'aquelles frases que va dir una vegada, que és aquella de si una sola foto ovni fos certa, ja bastaria per,
sí,
per aclarir el fenomen.
Sí, o no. O no.
Bueno, per aclarir
tenim,
no.
Tenim aquí la fantàstica i meravellosa foto de Soya, que supos que donarà temps, no ho sé si donarà temps de parlar-ne, i encara que fos certa o no, molta cosa no ha aclarit, no? Bé, de fet, no volen ser avorrits, però hi ha aquest cas, no? El més famós de tots, penso jo, també d'aquí, aquí a les nostres illes. Quan dic el més famós de tots, estic parlant del més famós de tots en el territori nacional, com a mínim, no? S'ha anomenat Caso Manises, i aquest va ser un vol que de Palma anava cap a les Illes Canaris i va tenir un de nou, no? amb el misteri, amb el més estrany. Bé, si un cas Borja, per evitar aquí un sarau, com més per tu un d'aquells casos més interessants també, lògicament, per tu i per tots els aficionats en aquest tema, amb motiu, no ho dubt, si vols, pues, anem pel principi amb el tema de Manises.
Sí, però farem un resum curt, perquè em mereix no un programa ni dos, sinó que és una temporada sencera, podríem dir.
Sí.
Però bé, aquest cas, com dius, per la seva magnitud i transcendència, se pot considerar entre els més destacats de la història de la ufologia espanyola, i bé, l'esbossant breument, hem dit cas Manises, i mon anam a la nit de 11 de novembre de 1979. Eren poc més de les 11 i 11 minuts de vespre, quan es vol JK-297, un supercaravel de la companyia TAE, que havia sortit de Salzburg, anava cap a Tenerife, i que va de fer una escala a Mallorca, avisa per ràdio de que detecta un tràfic aeri desconegut. El comandant, Javier Lerdo de Tejada, i el segon de bord, Ramon Zuazu, avisen en el radar de Torrejón a Madrid i a la torre de control de l'aeroport de Barcelona de que veuen uns llums estranys que venen cap al supercaravel en rumb de col·lisió.
Borja, perdona, a cursa, perquè te vaig venir. O sigui, només farem un programa de Manises, en sèrio, a cursa.
Bé, sintetitzant molt, l'erosió presa per l'Aero Tejada davant aquestes llums va ser l'aterrada d'emergència a l'aeroport de Manises, a València, i va assentar un vertader precedent històric. Se centrà a valorar el cas en qüestió, no és el moment ara, com dèiem, només dic que després de l'aterratge del vol JK-297 va sortir un altre avió, en aquest cas un caza, un Mirage F1 de la base de Los Llanos, i tripulat per en Fernando Cámara. I quin era l'objectiu d'aquest caza? Era perseguir i intentar tirar baix aquelles misterioses llums.
Que són les que suposadament va fer en Climent la foto, tal, a Soya, que abans he dit.
Quantes cometes has posat en el suposadament?
Totes.
Val.
Totes? No, és que aquí mai ni pos ni llep. I si poso llep, és la meva opinió. I ara no és el cas. No, ara estem posant dades. Ja ho veurem, no ho sé, perquè és un cas famós, un conegut, important, en repercussions, ja ho hem dit, ja ho veurem, però anem amb altres casos encara més propers. Són casos que m'han arribat a jo personalment i... això és molt típic a les Illes, no? A més, ja ho he dit també això. La gent te conta les coses però sempre en petit comitè. No te volen explicar lo que han vist d'una manera pública. No volen que la gent sàpiga que un ha vist o ha deixat de veure qualque cosa. Així que han agafat un d'aquests testimonis, l'han transcrit i na Carme Feliu, l'actriu, li ha posat veu.
La noche era desapacible. Un jueves del mes de marzo, el año 2004. Hacía frío y había nubarrones. La carretera a la altura entre Alcampo y el Bon Sossec. Exactamente fue en la cuesta que hay saliendo de Alcampo dirección Sanferriol. De pronto el coche pareció quedar frenado, como si el motor quisiera pararse, y yo, en vez de preguntar por el motor, exclamé: ¿Tú ves lo mismo que yo? Sí, contestó mi marido. Encima de nuestras cabezas había un aparato inmenso gris metálico con unos focos en su parte inferior. De hecho, lo único que veíamos era su inmensa parte inferior. Los focos eran como si fueran los huecos de una plancha de vapor, aunque el objeto no tenía forma de plancha. No veíamos sus límites. Mi marido seguía luchando con el coche y aquello desapareció. No se fue, desapareció. Yo tenía taquicardia. Conseguimos llegar a casa y ya instalados intenté llamarte. No pude, mi móvil estaba muerto. No sirvió para nada más y tuve que cambiar de móvil. Al día siguiente mi marido salió para irse al trabajo y regresó. El coche no se puso en marcha. La junta de la culata estaba rota. Siempre he pensado que llegamos gracias a lo buen conductor que es y la pericia que siempre ha tenido con las máquinas. Aquel monstruo enorme sobre nuestras cabezas no se olvida fácilmente. ¿Cómo no se olvida aquel brillo gris metálico? De alguna manera hay que expresarlo, pero ¿qué era ese aparato con esos focos de luz blanca? No lo sé.
I davant les preguntes que varen anar sorgint damunt d'aquest testimoni, ara sí, un cas posarem les respostes com les varen rebre, no? Perquè a fi de comptes el que varen fer va ser comentar el fet, tractant de treure, com sempre, qualque conclusió, més bé qualque semblança en altres casos.
Te digo que estaba abajo, pero no te sé calcular los metros en vertical. Piensa que no veíamos los bordes. No teníamos la visión de la totalidad del objeto, ni mi marido ni yo. Lo que sí tuvimos fue la sensación de proximidad de algo muy cercano. Siempre he dicho que si aquello lo vemos un poco más de tiempo, me hago pis.
És sens dubte un cas digne de guardar de en els arxius. He de dir que la parella que m'ho va contar són, per jo, personalment, fonts fidedignes i de tota confiança. Tenen estudis superiors, és gent cabdal, són majors, estan a prop de la jubilació, i bé, per motius, això passa sovint, no?, el que he dit abans, són lògics, però és que diran, i no han volgut que es digui qui són. Però mos quedem amb el testimoni, que és el que realment mos interessa, i amb una frase que jo me va quedar gravada, no? El mòbil estava muerto, no sirvió para nada más. A part del cotxe, que també va rebentar, i crec recordar que també en el matí següent el cotxe estava sense bateria, i aquella lògica sensació de por: si dura un poco más de tiempo, me hago pis. I en els que me van contar aquest testimoni, li vull dir que lo de la por, segueixo pensant que no és per menys, no? Si mos esteu escoltant, també vos vull donar les gràcies pel testimoni, per l'ajuda i per la confiança. No és el primer cas, lògicament, ni el darrer que haurà recollit amb aquestes característiques o característiques semblants. Ara, si un cas, posarem, si vols, Miguel, un altre tall. Li hem modificat, lògicament, una miqueta sa bou.
Vam veure una bolla roja i va ser a l'altura de Sant Llàtzer, a l'hospital. Era quan encara s'estava fent. Estava en construcció. Se veien els llums rojos de les grues, però bastant més alta hi havia una bolla, més grossa i amb un color més pur, més lluminós, i presentant les característiques que jo atribuïen a aquests objectes, sense aquests raios que se veuen sortint dels focos lluminosos i que, tenint jo astigmatisme, veig molt més accentuats. Els llums que vi eren redones, sense raios i amb un color més pur, més net. són colors que podríem definir com a més hermosos. Aquell llum estava quiet i ja t'he dit que bastant més alt que els llums de les grues de les obres. La vàrem estar mirant 2 o 3 minuts i de repente va desaparèixer, però no, sé, no com si apagues una llum que queda algo encara de lluminositat. És un estar i ja no està, sense saber per on se n'ha anat i apagat o el que sia.
Bé, no farem comentaris. En Mollà amb un altre. Han fet el mateix, li han modificat la veu a lo que seria el testimoni.
Mira, era una llum vermella petita sobre la carretera. Més o manco més alta que una moto. De camí a Cas Capità, l'aeroport de Sant Bonat i les cases, per allà enmig. Saps que hi ha un bordell entre la carretera i el carrer de les cases. Jo li vaig dir a la meva parella que anàs en compte amb aquella moto rara i ella em va dir que no era una moto. No ho sé, anàvem a poc i em va arribar a la primera corba, es va esfumar i no ho van tornar a veure. A mi això em crida molt l'atenció, sobretot la puresa del color i que no tingués rajos ni que fes estels. Vaig veure la forma sense distorsions i un color el defineix com a pur, molt, molt guapo. La desaparició també és atípica, era estar i no ser-hi, va ser una cosa instantània, desaparisquent, de cop i volta.
I després d'escoltar aquests testimonis tan inquietants, no? I a la vegada sorprenents per molts, idò, fem la primera aturada i tot d'una tornem a Font de Misteris amb més ovnis a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio a Menorca 88.6.
Abans de seguir, parau atenció.
El vidre triga 4.000 anys en degradar-se. Durant tot aquest temps, el seu abandó suposa, sobretot, un alt risc d'incendi al bosc. A més, reciclant una tona de vidre, estalviam 20 litres de petroli. Si reciclam vidre, les platges, el camp i tots, guanyam. És un missatge de Tirme.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Continuem a Font de Misteris recordant més d'aquells casos ovnis, no? Casos propers que li ha passat a gent com a nosaltres. Quan un va cap a Inca, cap a Esmercadal, jo que sé, cap a Espullols o cap a Santa Gertrudis, no ho sé. Aquí ara podríem comentar aquell fet que ens varen enviar per correu els primers dies de gener d'enguany, va ser. Ho volíem comentar precisament en el primer programa de l'any, però clar, ens van substituir pel futbol i, clar, més important el futbol, que els llumets estranys en el cel, perquè d'això se tractava. Eren uns llums que varen ser vists el vespre de cap d'any, i fins i tot ens varen enviar una gravació feta amb un mòbil. Eren uns llums taronges que es veien surant i mouen-se a una velocitat constant, qualcuns d'ells anaven direcció de ponent cap a llevant. Jo tenc localitzats fins a 7 a Palma, tots ells a la ciutat de Palma, i era en el mateix moment que els focs d'artifici, que per cert ningú no pensa en els canets quan molla els focs aquests, ni canets ni moixets, gats, que diuen a Formentera, perquè quina gràcia que els hi deu fer a aquells trons en els animalets. Bé, és igual, aquests llums, molt ràpidament, per ell confirmat que responen a el que serien uns globus de paper, unes llanternes de tipus oriental que s'emprava precisament a l'antic Orient per demanar sort i com a ritus, com a desitjos i tot això.
Aquestes seran llanternes xineses, aquestes sí. Estan fetes de paper d'arròs i bambú, amb una micona de parafina per a mantenir la flama.
Correcte.
Ah, per cert, això s'hauria de controlar perquè poden ser molt perilloses si són de mala qualitat, jo diria més, crec que estan prohibides en qualque país de Sud-amèrica, perquè es van posar de moda com a pregària de desitjos, un rotllo d'aquests, i justament per a cap d'any. És que la gent s'inventa unes coses que flipes.
No, jo el problema que li veig és que no és que siguin de bona o mala qualitat. Imagina que el vent se l'endú cap a una terrassa, per exemple, allà copeja amb el que sigui i trabuca, ja està, ja la tenim armada. O enmig d'un bosc, no, això ja ni vull pensar. Bé, un altre que varen rebre, un altre vídeo que varen rebre, va ser un suposat ovni a la UIB, no? A la UIB, a la Universitat de les Illes Balears. Carles, tu mateix.
Bueno, lo de l'ovni a la UIB va ser una broma que vaig fer, que se la va creure algú de vosaltres, eh? I no vull dir qui. En realitat era una mena de dron experimental que se dedica al control de la verema, a la temperatura, a la humitat i coses d'aquestes. Ho vaig enviar a la gravació perquè l'estructura coincidia exactament a la d'un ovni amb potes d'aranya que va sortir al Discovery Channel, recordo, el mes passat a resultes d'un albirament històric. I mira, cada vegada ho tinc més clar, The Lie of the Century.
Sí, no, de fet, això dels drons... supos que també modificarà, al igual que va modificar el començament de l'aviació, modificarà, jo crec, un poquet aquest tema ovni. I parlant d'aviació, mos anem volant, mai millor dit, cap a Eivissa. Hauríem de tenir en Nahuel, però mos l'ha tornat a llogar i mos ha enviat una gravació perquè no li anava bé estar entrant al programa.
Si vols, buenas noches, compañeros. Buenas noches, amigos de Font de Misteris. Por causas alienas no podré participar en directo en este programa. Y cuando hablo de causas alienas, no quiero decir que alguien me haya abducido. Por lo menos aún. Por ello pido disculpas, porque el tema de este programa tiene una gran relación con el lado místico de Ibiza, a la que siempre se ha relacionado con objetos voladores no identificados. Y es que en muchas partes de la isla no hay contaminación lumínica, y se puede ver perfectamente el cielo y las estrellas. Si el universo es un gran misterio para aquellos que se dedican a estudiar los astros, imaginad lo que puede ser para los que aún miramos hacia arriba durante la noche, con gran sorpresa, magnificencia, pero sobre todo con gran ignorancia. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque la creencia desmesurada ha provocado que muchos aseguren que a Ibiza van ingleses, alemanes, italianos y venusianos. Y puede que tengan razón, sobre todo en verano. Pero lo cierto, volviendo al tema, es que muchos de los fenómenos que vemos tienen explicación, solo que no la sabemos. Pero suceden cosas en la mayor de las Pitiusas, y por eso hay que tener la cabeza fría, para que no nos den Ganímedes por liebre. He traído algo. Quiero mostraros algo. Un vídeo que, si Sergio hace el favor de compartir, puede abrir un pequeño debate para más adelante. Por lo que a mí respecta, es la caída a la Tierra de un artefacto que ha generado esa llamarada al pasar por la atmósfera. Un meteorito, un satélite, chatarra espacial, cualquier cosa. A ver si puedo entrar en directo el próximo programa y podemos hablar todos un poquito. Buenas noches.
Bé, Nahuel, gràcies, te farem cas, penjarem això en el Facebook i, si un cas, el vídeo aquest de YouTube, i d'aquí un parell de setmanetes, una mica més d'un parell, podríem tornar a comentar-lo i ho feim. Bé, Nahuel, ets un crac, gràcies. Tornem a Mallorca. Ara mos anem a una zona d'aquí que és patrimoni immaterial de la humanitat. La nostra Serra de Tramuntana. Tenim qualque cosa ja, Sergio?
Sí, mira, Xema, preparant coses per aquest programa i mirant per internet, a menys que trobava o que es deia sobre l'OFNIS aquí a les illes, vaig trobar una cosa molt curiosa. A la pàgina web que el Consell de Mallorca va fer quan es va declarar la Serra de Tramuntana Patrimoni Immaterial de la Humanitat, trobem una secció dedicada precisament als OFNIS de la nostra terra.
És curiós. Sí, la diferència és que jo tinc la fulla guardada del diari de quan això va sortir a la premsa fa ara un parell d'anys, màxim fa 3 anys que va sortir això, i en Sergio l'ha cercada a internet. Es veu que ja som d'una altra generació. Ai, quin d'est.
D'aquesta feina, que després compartirem l'enllaç a Facebook i Twitter...
Això és còmode, perquè així ho pot compartir. Clar. Està bé.
Destacant dues coses. La primera és que al costat superior dret trobem un requadre que diu «Sabies que, on poden llegir?». Alguns investigadors creuen que entre la muntanya sagrada de Montserrat a Catalunya, la costa de Sóller i l'illa d'Eivissa, hi ha un triangle misteriós que provoca fets inexplicables. Més o manco l'estil del Triangle de les Bermudes. Encara fins ara no se sap qui hi ha hagut cap desaparició misteriosa de cap vaixell ni de cap avió. En aquest sentit... En aquest sentit es parla, o al manco es comentava fa uns anys, que els sones dels vaixells, quan es troben a unes dues milles del port de Sóller, pareix que es tornen bojos.
Aquí ja hem empleat abans la paraula flipat. Val, vull dir... també. Igual que les desaparicions... A lo millor és percentatge, és percentual que toca perquè hi ha molt de trànsit, no? Però que hi ha qualque desaparició que no sabem ben bé què va passar, assegur que sí.
A més d'això, entre altres dades, m'agradaria destacar, Xema, el suposat cas dels anys 70 a Calatuent, que la veritat ho troba molt significatiu. L'article diu que uns quants quilòmetres endins la mà es trobaria una suposada base d'omnis submergida i que els testimonis d'aquest succés són pocs i eteris. Es xerra, i llegim literalment de sa web, d'uns pescadors que, com dèiem, als anys 70 van veure sortir objectes luminosos de dins la mà, però ningú no coneix aquests pescadors ni se'n conserva cap documentació oficial. Això sí, aquesta suposada base submarina d'ovnis, altres experts, diu la paina, l'haurien situat davant la península d'una foradada a les costes de d'allà.
Aquesta plana també parla de manisses, no? Perquè bé, lo dels pescadors, tal, se va ser ovni o osni, que se li diria... Bé, ja ho parlarem un altre dia, no? Què més? També hi havia una cosa curiosa.
Sí, Xema, aquesta web de la Serra com a Patrimoni Material de la Humanitat també xerra d'un moment de glòria, concretament el juny de 1978. Diu que en aquella època, a Sóller, havia un grup molt actiu d'aficionats al tema de l'ufologia i que va ser tan actiu que prop de 6.000 persones varen decidir passar la nit del 12 al 13 de juny a la zona compresa entre el Mirador de les Barques i el Pla de Cúber.
Jut davant de la mateixa foradada. Devia ser prop de on varen fer nosaltres allà. Perdona, segueix.
Sí, al mateix Pla de Cuba i el Mirador de les Barques, amb l'objectiu d'entrar en contacte amb uns extraterrestres que s'havien de comunicar a la humanitat justament, diu sa web, aquell dia al peu del Puig Major. Al retorn d'aquesta informació, el periodista Bartomeu Omar acaba dient: pel que sembla, contactes n'hi va haver pocs, al manco amb l'espai exterior. I afegeix que a la primavera d'aquell any s'havia estrenat als cinemes de ciutat la famosa pel·lícula Encuentros de la tercera fase de Steven Spielberg.
Està bé. Interessant. A més, interessant lo de que quan se va fer la pel·lícula també va haver, a lo millor va ser un dels motius que hagués hagut aquell punt àlgid, un altre pit d'avistaments, no? Bé, perquè aquells anys, ara tenia davant jo un altre diari, també d'aquest Grogancs, no? Última hora, any 1979, 16 de desembre, a portada, titular: reportatge, ovnis en Mallorca. És a dir, menys d'un mes després del cas que mos ha explicat en Borja molt breument, aquell de Manises, publiquen això. I a la pàgina 11 la dedica tota en el tema dels ovnis i diu, recordem, any 1979, fa 35 anys. Cati.
Definitivamente parece ser que estamos metidos de llenos en la era ovni. Los objetos Los objetos valorados ya forman parte de neurosis colectiva de una sociedad tan aburrida como tecnificada. Mientras siguen los escépticos, aparecen cada día nuevos visionarios que aseguran haber visto ovnis.
Els diaris es groguenc, i per això na Cati no llegis la paraula perquè no se veu més. Però posarem en el Facebook aquest, ara li faràs una foto quan acabem amb això, i penjaràs el diari perquè la gent vegi que és el motiu. Bé, a lo que anàvem, aquestes línies no apareixen, aquestes que li diuen a Cati, no pareix que tinguin 35 anys, no? A més, perquè enguany han trobat notícies com a molt semblants en aquestes. Cati, si vols seguir tu.
Pues mire, Chema, però tenim un titular que mos diu: un avió que realitzava el trajecte Manchester-Ibiza divisó un ovni con la forma de un balón de rugby. Això va ser en el juliol de l'any passat. Però un poc més a prop, aquest mes de gener, a Bremen, a Alemanya, un ovni provoca la cancel·lació de varios vuelos en Bremen. I si ens anem a Rússia, resulta que confirmen relacions amb extraterrestres. En fi, podria seguir més encara, però no acabaria mai.
Que, bé, bé, aquell contacte es quedaria abans. Bé, aquell article dona a entendre una realitat constatable, no?, en aquells anys a les nostres illes. Casos de cotxos semblants en el que han dit abans, no?, amb aquella locució que hem fet, pues, també a diferents punts també de les illes, és a dir, presència d'ovnis des de fa 20 anys enrere. O 1957 també, Banyalbufar, que ho hem dit, també observació des del Puy Major. El Puy Major, Solla, es vedrà com a punts calents, com a punts màgics, punt d'aparició de naus estranyes. Parla d'un avió d'Iberia també en aquest mateix reportatge, anterior de València, de Manises. Parla també del possible triangle, ja en parlarem, he dit. Però a part d'això, del que ara ja és comú, parla d'una altra cosa molt més sorprenent. Parla dels contactes, no?, de la presència d'extraterrestres en els governs de Rússia, dels Estats Units i del Vaticà. Sí, o sigui, segons aquest reportatge, podria ser que hi hagués hagut encuentros en la tercera fase. I més en Band aventurava que aviat hi hauria els primers contactes ovnis, els primers contactes reals, no? Això ho deia un que diuen que va pronosticar la mort d'en Jaume Pau I, aquell papa que va durar una miqueta més d'un mes, que va morir, segons les teories conspiranoiques, un tema apassionant també, perquè diuen que va morir assassinat amb un mes, no?, de papà. Bé, el cas és que aquest diari, que el tenim aquí, ja ho hem dit, amb un titular que deia 500 extraterrestres, 500 extraterrestres viven permanentemente en la Tierra, no? I el mateix article deia que el dia de Nadal de 1982 havia de passar qualque cosa.
En esta fecha tendrá lugar la primera comunicación de los extraterrestres con los terrestres. Será el primer contacto.
I bé, he mirat, com no, a les hemeroteques, i personalment, jo, crec que no va passar absolutament res.
No esperava menys.
No, clar, evidentment. El vident, el profeta, com se digui, un tal Billy Meyer, crec que es fan referència a ell perquè en l'article no posen el nom, però en aquest cas aquest suís no ho va endevinar. Clar, ara m'imagino que hi haurà qualcú que pugui sentir-nos i digui que sí, que els extraterrestres varen venir, que estan aquí, que estan entre nosaltres, però que encara no s'ha manifestat, a excepció dels reptilians, clar. Bé, pot ser possible. No puc dir que no, tampoc, així, 100%, no? Però m'heu de permetre que el manco dubti un poquet. Abans d'acabar amb el tema d'avui, el tema d'avistaments ovnis, el tema de veure coses que volen al cel i no sabem el que és, idò, jo sempre he pensat que una teoria que explicaria moltes d'aquestes sorprenents suposades visites podrien ser causes meteorològiques, per exemple. Un altre motiu podrien ser reflexes de llum i coses semblants. Un altre, evidentment, seria l'observança d'una cosa que vola que no sabem què és. Un altre programa li dedicarem a això. Però per aprendre una miqueta més, com no, ara, i fent-ho ben i bé, volia dir que gràcies a en Joanar Montanés, editor, tenim de Miquel Boades Socias el llibre Inicios de la aviación en Mallorca, de Mamet a la aeromallorquina, i és una història dels primers orígens, de les primeres aeronaus que han tingut aquí a les nostres illes. És un llibre que està ple de fotografies molt, molt interessants, continguts, també, que estan molt bé, a en Sergio li ha agradat molt també. I bé, el sortejarem, com ara duim fent des de fa un parell de setmanes, a tots aquells que interactuïn d'avui en 15 dies en Font de Misteris, que interactuïn amb nosaltres de qualsevol manera, li pot tocar qualcú d'ells. I per què el llibre d'Inicios de l'aviació en Mallorca? Perquè la majoria d'objectes que volen són això. O sigui, simplement són naus que volen i que nosaltres, pel motiu que sigui, pues, les confonem. ja està. Bé, dit tot això, passam ara a les ressenyes bibliogràfiques i, bé, no ho dubteu, ho heu vist. Hem estat tot aquest temps parlant i no hem avançat gens ni mica. Per tant, continuarem, en parlarem a un altre programa d'aquest tema en un parell de setmanetes. Cati, si vols, venga, llibres. Sí.
Bé, i avui, com hem fet una petita aproximació al misteri dels ovnis, recomanarem un parell de llibres d'aquests tan clàssics com interessants. Començam amb Sombres de les estrelles, de Peter Colosimo, publicat el 1974 per Plaza i Janés. També de Plaza i Janés, en aquest cas de 1975, Platillos volantes, aquí i ara, de Frank Edwards. I ja que hi som, perquè en Borja no s'enfade, un de JJ Benítez. En aquest cas triam 100.000 quilòmetres tras los ovnis. Aquesta obra va veure la llum per l'editorial Planeta el 1978.
Perdona, dic que en Benítez, quan va escriure aquest llibre, per exemple, va venir a Mallorca a cercar personalment casos ovnis. Ho afirmo. Segueix.
Val, i com no, de Miquel Boades Socias, Inicios de l'aviació en Mallorca, de Mamet a l'aero mallorquina, editat per en Leonard Muntaner el 2011.
Bé, ja m'ho anem d'estens, feim la darrera aturada i tot d'una tornem.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Únete al movimiento Omega Sport. ¿Quieres empezar a hacer deporte y eres de los que dice sí, sí, empiezo el próximo lunes? Te pones la excusa de que es que claro, me gusta el baile, pero quiero algo de cardio. Necesito tonificar o moldear mi cuerpo. Lo mío es la relajación. Paso de máquinas y bailes. Pues a mí me van las zonas termales y entrenamiento personal. No hay excusas. Vamos que nos vamos. Lo tienes todo incluido en Mega Sport por solo 49,99 euros. Con la garantía del grupo Cursac Ocio.
Escoltes IB3 Radio. Aquel día, 92.7.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Bé, Sergio, em sap greu una vegada més el rellotge se m'esmorza inflexible, així que deixem les xarxes pel proper programa. Sí. I si un cas recordem el sorteig, un altre pic, explica-ho si vols.
I de la Xema, com han dit, si voleu participar al sorteig dels llibres que tenim, només heu d'interactuar amb nosaltres al Facebook, posant m'agrada a la nostra pàgina o a les publicacions cercant Font de Misteris, al Twitter cercant @FontDeMisteris, al correu electrònic fontdemisteris@ibtradio.com o a la nostra pàgina web www.fontdemisteris.com.
Per tant, aquesta setmana, com hem dit, tenim Inicios de l'aviació en Mallorca, de Miquel Boades, que el regalarem a qualcú, i demà acaba el sorteig dels plats tradicionals de la cuina popular de Mallorca. Bé, i de si un cas, Bernat, si vols, anem acabant. Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I ara vos deixarem amb una miqueta de música, perquè sabeu, a vegades un pensa com es devia sentir, per exemple, els indígenes americans quan uns homos poderosos, més alt que ells, amb una pell diferent, unes naus semblant-se a barques descomunals, no? Unes robes sofisticades, escuts gairebé indestructibles aferrats a la seva pell, que més enjuernaven, no? I armes molt més poderoses que les seves, armes com a màgiques. I de, com devien sentir-se quan els veien arribar a les seves costes, a les seves terres, de Déu sap des de bon o en quines intencions, no? Amb aquelles naus, supòs que inimaginables per aquella gent. Bé, pot ser que aquells antics indígenes es varen demanar més d'una ocasió qui o què devia haver més enllà de les seves aigües, no? I ho varen mitificar. I qui mos diu que nosaltres, avançats i prepotents habitants del segle XXI, no ens pugui passar una cosa semblant i que més enllà d'Orion, com deia aquell, pugui haver qualcú amb ganes de veure què tenim aquí, a la Terra, un planeta verdaderament insignificant. Bé, és una petita reflexió. 1492, Vangelis, de la banda sonora de la Conquesta del Paradís. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.